Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Fa anys que sofrim l'encariment dels combustibles degut, segons sembla, a complicades conjuntures geopolítiques. I perquè no siguin fins i tot més cars, els responsables dels assortidors han decidit prescindir de molts dels seus empleats i ens donen la possibilitat de servir-nos nosaltres mateixos. De la mateixa manera que els bancs, per a facilitar-nos els seus serveis, si vols ingressar, ho fiques a la màquina, si vols extreure, ho treus de la màquina, si vols cobrar béns a les 9 del matí, si vols pagar vin a les 10, si és d'un rebut de la comunitat a les 11:32 i si no, en línia, amb certificat, clau o signatura electrònica, però a mi no em molestis, que estic a d'altres coses. Tret, això sí, que volies contractar una assegurança, llavors segur que t'atenen. Sembla ser que tot això és a benefici dels usuaris i que està emparat per llei. Avui he volgut indagar què es necessita per fer servir o per posar combustible. Atenció, els requisits. Es requereix una sèrie de coneixements, permisos i precaucions específiques a causa de la seva naturalesa altament inflamable. Formació i certificacions. Necessites curs de manipulació de substàncies perilloses, el carnet ADR, Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses i coneixements específics, etc. Està clar que alguna cosa no encaixa. I mentrestant, la vida passa. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, doncs, molt pendents del temps que faran les properes hores i concretament demà dijous. Sol, núvols poc importants i suavitat al migdia. El temps serà força estable, però amb vent de ponent i alguns núvols. I sortim a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència. Eloi Moreno, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs ara mateix les incidències es concentren a la zona metropolitana de Barcelona, on trobem congestions a la Ronda Litoral en un tram de 5 quilòmetres en direcció al Nus de la Trinitat. A la C60, Argentona en sentit Mataró, hi ha 4 quilòmetres de retencions i un carril tallat a causa d'una avaria. A la 2, entre Martorell i Abrera, s'acaba de produir un accident en direcció a Lleida. Això provoca retencions d'un quilòmetre, però que poden anar augmentant amb el pas dels minuts. I d'entrada a la capital catalana, a la C58, hi ha cues que poden arribar als 4 quilòmetres des de Montcada i Reixac en direcció al Nus de la Trinitat.
Eloi, gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.
I a les 7 de la tarda i 3 minuts, per cert, avui és un mini linterna, perquè ja sabeu que a partir de 8:15 comença Tiempo de Juego amb la Supercopa d'Espanya. Avui posarem la mirada amb el que passa un cop passat els Reis, el Pare Noel, el Tió, etc, perquè hi ha nens que comencen a fer-se gran i comencen a fer-se moltes preguntes. Què se'ls ha de dir a aquests nens? Avui ens ho explica el company Sergi Tor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
Oh,
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
El temporal Dana ha provocado una catástrofe sin precedentes y miles de personas lo han perdido todo. Te necesitamos para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Haz tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33 381 con el concepto Dana. Caritas, allí donde nos necesitan.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Les figures del Pare Noel, els Reis Mags o el Tio són molt estimades per nens i nenes i recordada de manera tendra per molts adults. Es tracta d'un mite divertit, amistós i entranyable que és capaç de complir els somnis dels més petits lliurant-los els regals que desitgen. Gairebé tots els pares introdueixen a la vida dels seus fills aquests personatges per a fomentar la seva il·lusió i fantasia. Ara que ja han marxat i que tornaran l'any que ve amb més regals, es produeix a moltes cases una pregunta dels infants que ara mateix estan tenint una certa edat i que tenen al cap doncs, moltíssimes preguntes i molts dubtes que adrecen als seus pares. Avui ens atacem a aquesta situació i com s'ha d'enfrontar. Com ho veu tot plegat, la psicòloga infantil Mireia Navarro? Doncs ha passat per Herrera Cope Catalunya i li ha explicat el Sergi Tor.
Sí, l'autora del llibre L'art de ser pares, que ha estat protagonista avui a la programació de Herrera en Cope Catalunya i Andorra, Mireia Navarro, que considera que amb la societat actual i amb un major nivell d'informació que ja repa des de la infància, les preguntes s'avancen. La psicòloga reclama als pares que no cal, en aquest cas, avançar per voluntat pròpia aquesta pregunta, perquè ja arribarà tard hora, no? Amb un procés ja que s'està avançant en l'edat.
Sí que és veritat que cap als 11-12 anys ja no hi ha cap nen que no t'hagi fet la pregunta o que no sàpiga per altres, no. No? Per altres caus. Mica en mica te n'adones que els temps canvien i les coses canvien i, clar, nosaltres també hem de canviar, no? El que abans era lògic als 12, potser ara és lògic als 10 o als 11, no? I ens hem d'adaptar també, no? A les noves realitats.
La clau és que aquesta línia de coneixement no pot rebaixar la essència d'aquestes figures. La màgia, els nervis per la seva arribada, que es pot concentrar potser amb l'estat de la il·lusió. I aquest sentiment, l'estat de la il·lusió, es concentra en molts àmbits, no? Des d'anar a les hores prèvies a un gran restaurant, a un partit del nostre equip favorit, o bé, doncs, a veure una pel·lícula o la lectura d'un llibre que estàvem esperant, no? Una il·lusió que no es pot perdre mai, intergeneracional i sempre necessària.
I que no s'ha de perdre mai. Aleshores, podem aprofitar aquesta conversa per introduir aquest concepte tan important que no hem de perdre mai l'il·lusió, ni la màgia, ni pel Nadal, ni pels Reis, ni per res. Vull dir, l'hem de mantindre, encara que sigui en una altra realitat.
I a migdia COPE hem parlat amb la Eva, mare de fills petits, en aquella edat amb la qual comencen a preguntar-se coses, no? Un qüestionari de voler saber coses, que és lògic, que és normal i que forma part, doncs, de la mateixa infància, no? Ella ens ha reconegut a migdia a COPE que la majoria de vegades són els propis pares i mares els que lamenten més aquesta pregunta dels seus fills.
En principi no és fàcil, perquè és una mica... és una mica... és la il·lusió de tothom, fins i tot dels pares. Aleshores, ens fa una miqueta de llàstima, no?, de que això s'acabi d'alguna manera. I és una mica difícil per nosaltres, però realment jo crec que ells són els primers que es van adonant.
Sí que hi ha una qüestió clara que ens ha reconegut tant la Mireia Navarro com també la Eva, i és que quan hi ha aquesta pregunta s'ha de dir la veritat, no? I aleshores també s'ha d'explicar què és el que significa mantenir una tradició que, per cert, té un excel·lent estat de salut. Pot haver-hi tots els canvis possibles a nivell personal o a nivell de la societat, però aquest prestigi, l'estima d'aquestes figures es manté, no? Perquè al cap i a la fi estem parlant que són generadores d'expectatives amb independència de la nostra edat.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Saludar el David Bartrina, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Senyor Bartrina, què tal? Com està?
Bones. Bé, home, bé. Prou bé.
Me n'alegro. Escolti'm, s'ha creat un caos aquí amb el tema de que els aturats ara han de sí o sí fer la declaració de la renda, i tinc moltes preguntes. Per començar, abans de que es publiqués això i que es creés aquest liu, abans s'havia de declarar aquests ingressos com aturats?
Sí, efectivament, Montse. Aquí la tributació de l'atur, de la prestació, sempre ha existit. Aquest no és un element que ara es posi en dubte. No hi ha cap tipus d'exempció per aquest tipus de rentes. Aquí, tot plegat, com bé dius tu, el rebombori neix a raó d'un real decret llei que va sortir ara fa... Hi ha una mica més de 6 mesos, Un real decret llei, el 2/2024, que el que feia, fixa't bé que és curiós, en principi la seva voluntat era adoptar mesures urgents per simplificar i millorar el nivell assistencial de, precisament, la protecció per desocupació. I aquest real decret llei, Montse, és el que potser d'alguna forma ens ha aliat tot plegat una mica el tema i que fa que la gent tingui grans dubtes d'aquesta nova normativa, per entendre'ns.
Què pot passar si la gent aturada no fa aquesta declaració sí o sí? Perquè recordem que és obligatori.
Exactament. Aquí està la novetat. La novetat és que, més enllà de que si has de tributar o pagar o no, recordem que la llei és relativament clara, perquè ja fa molts anys que ens l'estan recordant, on en principi una persona, si compleix un seguit de requisits, en principi no està obligada a fer la renda. O sigui, recordem que aquí l'element essencial és que per part de l'administració aquests darrers anys ens ha vingut explicant tot un seguit de xifres màgiques, que dic jo, Per exemple, els famosos 22.000 euros. Segur que n'has sentit a parlar alguna vegada. Si no superes els 22.000 euros, doncs tu no has de fer la declaració de renda. Cert és que llavors automàticament hi fèiem un petit afegitó on dèiem, sempre i quan vinguin d'un sol pagador. Si tu has cobrat de dos llocs diferents, per exemple, curiosament, imagina't que tu cobraves d'una empresa i al mateix temps havia estat a l'atur, només tenies obligació de fer la renda, en aquest cas, si tu superaves els 15.800 euros actualment, però aproximadament això, uns 15.000 euros. Per tant, la gent tenia bastant assumit que si no incomplies alguna d'aquestes xifres, d'aquests requisits, tu, en principi, no estaves obligat a fer la renda. Mm. On està la gran novetat que apareix aquí? Doncs, precisament, aquest Real Decret hi fa un apunt, hi fa una anotació, concretament amb un parell d'articles, on ens hi posa una nova casuística. I on diu, pel sol fet de cobrar una prestació d'atur, fixa't bé, ja no parlo d'imports, pel sol fet de cobrar una prestació de l'atur, vindràs obligat a fer la renda. I això com ho fa? A través de dos articles, on fa dues petites modificacions, on diu, primer de tot, obligacions dels treballadors que siguin sol·licitants o beneficiaris de prestació d'atur. Doncs a partir d'ara estareu obligats a fer la renda. Fixa't, sense establir cap límit. Eh? I a més, per reblar el clau, el que diu una mica més amunt, en un altre article, diu, i en cas de que estiguis obligat a fer la renda, tal com jo ara et dic, i ho incompleixis, se't podrà suspendre aquest dret que tu tens de l'atur. Per tant, aquí està la gran novetat. La gran novetat no és un tema de que si ara tributa o no tributa l'atur. L'atur tributarà segons pel tipus de prestació que és, a no ser que hi hagi un tema de capitalitzacions. Per tant, és una renta que se suma a la resta de rentes. Però la sort que teníem és que fins ara, si tu no superaves aquests límits, no tenies que fer la renta. Si no tenies que fer la renta, no tenies que pagar. Gran novetat, que ara, sí o sí, cobris l'import que cobris, vindràs obligat a fer la declaració de renta. I això és el que han de saber la gent. Molt important. Tots aquells que cobrin una prestació, que cobrin l'atur, obligats a fer la renda, independentment dels seus imports.
I la pregunta que et faig ara, David, és si, per exemple, estic cobrant l'atur i alhora m'estan donant una ajuda familiar, no?
Què fas? Hem d'estar molt al cas. Si tu estàs cobrant l'atur i cobres qualsevol altra ajuda, o fixa't, t'ho posaré més fàcil, o no cobres cap tipus d'ajuda més, aquí està la novetat. Vindràs obligat a fer la renta. I tu em preguntes, home, David, però si jo cobro una ajuda, que moltes vegades, precisament, per exemple, com és, imagina't, hi ha gent que cobra l'ingrés mínim vital, fixa't bé, doncs és una renta exempta. Doncs ja en aquest cas també estàs obligat a fer la renta. Vull dir que el que ens està marcant en aquest cas, el que se'ns està marcant d'alguna manera és que el que vol, en aquest cas, Hisenda no, perquè li ve per imperatiu legal d'uns canvis laborals, però el que volen és, fixa't bé on ens estan portant, és de tenir més control de la gent que cobra prestacions. De fet, si mirem una mica enrere, fa relativament poc temps, on, per exemple, els autònoms estan tots obligats a fer la renda, independentment del que cobrin. O, per exemple, com t'acabo d'apuntar, la gent que cobri l'ingrés mínim vital també està obligat a fer la renda. I ser una ajuda, per entendre'ns, exempta en molts casos. Per tant, jo el que crec que hem de tenir present és que aquí hi ha un canvi, eh? Estem parlant, diuen els mentideros de per allà a Madrid, que de fet la voluntat que donen, o l'explicació, la motivació per aquests canvis que estan apareixent és la voluntat de l'universalització de l'IRPF. O sigui, per entendre'ns, el que volen és que per una banda, amb aquesta obligació de fer la renda, hi hagi que es comprovi, es comprova de forma clara que es compleixin tots els requisits que hi ha per tenir dret a cobrar prestacions, i per altra manera el que busquen és tenir molta més informació de certes capes, no ens hem d'enganyar, a vegades les més baixes d'ingressos, que moltes vegades s'escapen del control d'Hisenda. Per tant, jo no sé, efectivament, el que això farà és que molta gent estigui obligada a fer la renda, però també és cert que, repeteixo, potser la connotació econòmica no serà molt important, però el que sí que comportarà, per part d'aquest cas de l'administració, és un major control sobre un tipus de renta que fins ara no s'hi feia esment. Deixa'm dir, i és que això també s'ha repetit fins a la societat, que la voluntat, per part de l'administració, no és sancionar a tots aquells que no acabin fent la renta, sinó és més una clara voluntat, el que pot provocar és la suspensió del cobrament. Per tant, no hi ha voluntat de sancionar, però sí de controlar i posar una nova obligació fiscal que fins ara no existia.
David, nosaltres estem fent avui ressò d'això que ens estàs explicant. Sí. Hi ha intenció de fer una campanya perquè això arribi a tothom? Perquè, clar, estem parlant de gent que, desgraciadament, pel que sigui, estan a l'atur i, clar, l'únic guany que tenen és aquest atur. I, clar, si resulta que diuen, escolti, més que jo no em vaig assabentar, ningú m'ho va dir, ara em treuen l'atur, hi ha prevista una campanya?
La veritat és que no sabem per què. Ara t'explicaré una segona part de tot això. La realitat és que, tot i que jo t'he dit que això ve d'un real decret llei del 21 de maig, per ser exactes, la veritat és que al final d'aquest document oficial, d'aquest BOE, s'establia que l'entrada d'en vigor de bona part de les seves normes naixent a partir de l'1 de novembre. Per tant, a tenir present, en realitat, ara en tornem a parlar d'una cosa antiga, perquè alguns dels que es llegeixen les notícies jurídiques poder no havien pres prou mesures en quant a la lectura del document fet. Jo crec que tampoc hi ha una voluntat de sanció ni de buscar un augment de la recaptació a través d'aquesta nova normativa. Jo crec que precisament ho posen a partir de l'1 de novembre, per tant, jo entenc, i això és de collita pròpia, però jo diria que ha d'anar per aquí, que en tot cas aquesta obligació naixeria per tota aquella gent que comença a tramitar el seu subsidi a partir de les normes que entren en aquest Real Decret, per tant, amb els antics igual no afectaria, però jo no crec que hi hagi una campanya específica. Ara bé, per part d'Hisenda, dic, ara bé, el que sí que pot ser, que atenció, perquè hi pot haver gent que en un cert moment trobi que li han suspès, fixa't bé, que li han suspès la prestació sense que sàpiga el motiu. Doncs aquesta suspensió podria venir precisament fruit d'aquesta nova normativa. Per tant, què hem de fer entre tots? Escolta'm, notificar-ho, fer-ho saber de que si cobres una prestació d'atur, que això afecta molts milers de persones, doncs és molt probable que estiguis obligat a fer la renda. Per tant, ull, i estiguem molt al cas amb aquestes noves obligacions per evitar, més enllà de mals majors, de possibles suspensions o contingències derivades d'aquesta manca d'informació.
David, ho has explicat superbé. Membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Per això, David, nosaltres sempre diem, quan tinguis dubtes, no li... que sí que està bé comentar-li al vecino del quinto i a la veïna del tercer, però sí, la gent que en sap és qui ens treu de dubtes. Sí. I si no ho fem bé, al final acabarem pagant o passar-ho malament, perquè, clar, si no declares a partir d'ara aquest atur, et pots quedar sense aquesta prestació amb la que sí estàs visquent, i això sí són paraules majors, eh?
Són paraules... És cert que jo entenc que la gent, a vegades és difícil d'entendre com pot ser que canviïn aquest tipus de normativa. Tot té una explicació, ja l'he exposat clarament, jo entenc que és una voluntat d'un augment d'informació sobre unes capes molt concretes, però sí que a vegades es fa difícil d'entendre com pot ser que un element d'aquests posi en dubte una prestació, no? Vaja, jo crec que hem de tots això. Probablement, espero que la pròpia administració en algun moment, quan s'acosti la campanya de renta, que tu saps que això serà de cara a això, maig, juny, on els col·legis, en el cas d'algú hagi de gestors, on ja fem explicacions, xerrades, on intentem socialitzar d'alguna manera tot aquest coneixement, serà el moment de fer saber a la gent aquesta nova obligació que com bé deies, pot afectar a molts milers de contribuents, en aquest cas, de perceptors d'aquest tipus de rentes.
Jo sempre dic, qui no té res a amagar i fa les coses ben fetes, no ha de tenir cap mena de por.
Cap mena de por.
I si hi ha algun dubte, ja teniu, ja sabeu, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Nosaltres tenim a bé sempre a trucar-los i sempre estan darrere el telèfon. Avui és el torn del David Bertrina. David, moltíssimes gràcies i en continuarem parlant, perquè d'Hisenda cada dia s'ha de parlar, encara que sigui una mica.
Correcte, correcte. Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada. Vinga,
una forta abraçada.
Gràcies. A 7 de la tarde, 23 minutos, en la linterna de COPE Cataluña y Andorra, vamos a hablarte de Línea Directa. Porque en Línea Directa, además de asegurar tu coche, moto y hogar, tenían que hacer lo mismo con lo más valioso que tienes, que es tu salud. Por eso, con el servicio del seguro de salud de Línea Directa, tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 € al mes, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Avui com us dèiem, és una linterna mini, perquè a partir de 2:15 connectarem amb Tiempo de Juego. Estarà en joc la Supercopa d'Espanya, que es celebra a l'Aràbia Saudita. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, bona tarda. Bona tarda a tothom, què tal?
Bueno, amb bé i amb ganes de saber tot el que passa aquesta hora pendents d'aquest partit del Barça de la Supercopa i també, de pas, del cas Olmo, no?
Sí, tenim moltíssima activitat i actualitat del conjunt blaugrana. Aquest partit davant l'Atleti Club que arrenca a les 8 del vespre és la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya. Avui el Barça buscant lloc a la final del diumenge, però acabem de conèixer fa re que el Consell Superior d'Esports, el CSD, ha donat la cautelar a Dani Olmo i a Pau Víctor perquè puguin continuar jugant amb el Futbol Club Barcelona mentre es resol el cas. Però tenim també sorteig de la Copa del Rei, vuitens de final a partit únic amb l'aparellament del Barça. Anem cap a l'Aràbia Saudita, a Lleida, per cuinar tota aquesta actualitat del Barça. Saludem Helena Condis, ja amb l'11 del conjunt blaugrana. Helena, bona tarda, què tal?
Què tal? Molt bona tarda. Minuts abans de que es conegués l'alineació del Barça, hem conegut de manera oficial que té la cautelar. Per tant, Dani Olmo i Pau Víctor poden ser inscrits, però no són de la partida. El Barça surt amb Chesney en porteria. Ja hem avançat que Iñaki Peña està castigat perquè ha arribat minuts tard a la sessió d'activació. Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Valde en defensa. Caçador i Pedri i Gavi al mig del camp i Adán Lamín, que ha rebut l'alta mèdica, amb Lewandowski i Rafinha.
Molt bé, apuntat. Gràcies, Helena. T'escoltem ara a partir de 2:15, el partit a les 8 del vespre. Nico Williams és suplent a l'Atlètic Club de Marra i al Madrid Mallorca, també a les 8 del vespre, i també al Tiempo de Juego de la Copa. El sorteig de la Copa del Rei amb el Barça. Barça-Betis es juga la setmana vinent, encara horari per determinar, i l'oposició, amb tot aquest cas Dani Olmo, amb la gestió de la porta, s'està mobilitzant, Montserrat, sí, amb la moció de censura, una moció de censura en l'horitzó. Avui ha parlat Jordi Ferrer, que ja va presentar una moció l'any 2020 contra l'expresident Josep Maria Bartomeu. Els detalls amb Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, companys. Una roda de premsa de Jordi Ferrer i de Marc Cornet al Col·legi de Periodistes, més d'una hora, on han explicat que no es va presentar ahir la funció de censura perquè volen fer-ho amb tots els grups. Els grups d'opinió barcelonistes, l'oposició, que van firmar aquell document l'altre dia, doncs diuen que la presentaran en un termini màxim de 15 dies, aquesta moció. Així que Jordi Ferrer es desmarca, diu que ajudarà a recollir firmes, té clar que s'aconseguiran perquè, diu, ja la Covid es van aconseguir més de 15.000 firmes contra Bartomeu i que, per tant, ara es podrien aconseguir, i deixa en mans dels grups de l'oposició aquesta presentació de la moció de censura. Jordi Ferrer, això sí, carrega durament contra Joan Laporta.
Nosaltres a buscar signatures, i perquè és que com no tinc cap interès electoral ni personalista que la presentin ells, nosaltres buscarem signatures i treballarem perquè el president Laporta marxi. L'únic objectiu és que marxi. No tinc cap interès electoral, cap ni un. No em presentaré mai més a president del Barça, amb la qual cosa ja està, és que no hi ha cap altre.
A més, diu Jordi Ferrer, que hi ha casos de corrupció clars en les comissions entre Nike i Spotify, també, que han de sortir de manera immediata a Laporta i la seva junta i demanar perdó.
En fi, gràcies, Víctor. Així està el Futbol Club Barcelona, amb el partit de la Supercopa, amb la cautelar a Dani Olmo i Pau Víctor. Veurem què diuen, si és que han d'opinar la resta de clubs de primera, amb el sorteig de la Copa i amb la oposició mobilitzada. Però tenim més coses, per exemple, el Girona i l'Espanyol. L'Espanyol, que falta de fitxatges al camp, arriben incorporacions a l'àrea esportiva. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Ander Garitano ha fitxat per l'Espanyol com a membre destacat de l'àrea esportiva a nivell del futbol professional. L'exfutbolista de gran categoria al Saragossa i Atlètic Club, Gara Garza, va conèixer ja fa temps a Ander Garitano, que té 55 anys, un Garitano que va avalar el fitxatge de Manolo González per l'Espanyol B ja fa més d'any i mig, un Garitano que ja treballa al costat de Gara Garza. En cap cas, Garitano es presentaria com a alternativa a la banqueta en cas de destitució de Manolo González.
I t'explico també que el Barça de bàsquet està viatjant cap a Mònaco. Demà té partit d'Eurolliga. Viatja Joan Peñarroya, tot i una nova derrota. La vuitena en 15 partits de la Lliga Endesa i està ara mateix fora de la Copa del Rei. De moment no es preveu relleu a la banqueta del conjunt blaugrana.
D'una la quantitat d'informació en aquests minuts. Albert Díez, company d'Esports Cope, gràcies. Gràcies també a la resta de companys. I
ens fins demà.
Fins demà. Ens tornem a trobar demà i ara us deixem